TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Ara ja me'n pega un xerri. Ara ja me'n pega un xerri. No me'n podré aturar. Quin desastre.
Xiu Xiu, amb Xavi Oliver.
Ja som aquí, ja hem arribat, Maria Antònia Miró, com anem?
Molt bé, el que passa és que troc que si diuen Xavi Oliver també poden dir Maria Antònia Miró,
va,
si només som dos.
Amb Xavi Oliver i Maria Antònia Miró. Quedaria bé, eh?
Sí, m'encantaria.
Sí, sí.
En tot cas, tu com estàs? Perquè te veig un poc així.
Cop piu.
I això?
Decebut.
És perquè...
Trist.
Ho sabem, perquè estàs trist. És perquè nines noies avui.
No. Això ho tens superat.
Ah, sí? Val, d'acord.
És perquè, Maria Antònia, tu recordes que fa un parell de setmanes vàrem explicar que Sant Llorenç d'Escardassà optava a ses poble guanyador de sa campanya de Juntos Brillamos Más d'una famosa marca de bombons francesa?
Sí, me vol sonar, que ho competien 16 municipis espanyols, crec, no? I el premi era tenir tot el poble il·luminat per aquella icònica encesa de llums de Nadal d'aquesta marca que no direm.
Molt bé, has fet els deures, te'n recordes
sí,
de tot?
Sí, me'n recordo de tot, clar que sí.
Clar, me va arribar aquesta notícia i nosaltres, evidentment, la vàrem fer grossa, vàrem telefonar gent del poble...
Sí, sí, això jo ho vaig saber fa dos dies, que m'han passat amistats, és a dir, que ja està com a moltes pobles assabentat, i la veritat que demà ja tenim una reunió informativa a veure què serà això i no sé, com que fa molta d'impressió, no?
I d'hom de lamentar que Sant Llorenç d'Escardassà no ha passat la fase inicial.
No!
Però bé, men, no passa res, el poble no estan decebuts, ans al contrari, això mateix mos ha dit Naqueta, que avui li hem demanat.
Bé, sí que va ser una mica trist, però també sabien que era difícil i mos va servir per fer poble i per fer un domàs en lletres brodades, també un arbre de Nadal fet de manualitats, així que en el final va servir per això, per fer comunitat.
Hi ha 5 pobles espanyols que es juguen al premi, són a Guarda, a Galícia, Bulles, a Múrcia, a Cudillero, Astúries, Fuente de la Maestre, Extremadura i Tejeda a les Canàries.
A veure, no se poden comparar amb Sant Llorenç d'Escardassà, però
ten
bé,
què
hi farem? Com a mínim, el manco s'ho han passat bé i han fet manualitats i segur que queden precioses.
Segur, segur.
Res, ara m'ha dit quina alegria de Nadal, de poble i de tot.
Exactament, que visqui l'alegria. Avui tenim a Toni Cardell en el control tècnic.
Si pogués dir-te una cosa, a tu te la diria. Són violetes i taronges i altres monocromies que deformen un record on tu ja no existies.
Estic amb... I bona, Maria Antònia, més alegria perquè tenim bones notícies per a les Balears. Atenció, tenim un nou campió nacional, i no parlant d'esports, literatura o cinema. Parlem d'una disciplina que no és especialment coneguda, que necessita tacte, precisió cirurgiana, una barra, una música semblant en aquesta.
Web, clar, és que parlant
ambientant.
De... Clar, perquè estem parlant de còctels i coctelers. La raó és que en aquest gremi hi tenim un mallorquí, escolteu bé, que ha fet història. Gabriel Ramon Marí és el primer balear a proclamar-se campió d'Espanya de cocteleria i la seva pròxima aturada és el campionat del món.
Biel Ramon, bon vespre i benvingut a Xiu Xiu. Com anem?
Bon vespre, com anem?
Molt bé, molt bé, men, l'enhorabona. Com ho heu celebrat en això?
Bueno, descansant la primera de tot, perquè va ser molt feixuc, i amb família, i molt emocionat, la veritat.
Exactament, men. Clar, ets el primer balear a ser campió d'Espanya de còctels, és així.
Sí, a més, nascut aquí a Mallorca, perquè en varen tenir un que va representar les Illes Balears, però venia de fora, que jo l'estim molt, i no era mallorquí, que no passa res, però com a mallorquí autòcton, primer de tots.
Molt bé. I te volien demanar quines proves són que has de fer, Gabriel? En què consisteix exactament?
Són 5 proves diferents. Prova de coneixement teòric. Vale, aquesta és d'estudiar.
Mm-hmm. Que difícil.
I què has d'estudiar, perdona, Biel?
Pues, tota la història, diguéssim, de la cocteleria. Aquí jo tenia un avantatge molt gran, que jo abans de ser cocteler vaig estudiar història a la universitat. Ah.
Que bo.
Entonces, aquí ja m'era molt fàcil. Història dels destilats, història de la canya de sucre, història de diferents còctels, de les fórmules químiques, etcètera, etcètera. Això és la primera prova. Segona prova, prova de cata. Te posen 3 tassons a cegues i tu has d'adivinar pues, el destilat i totes les característiques que puguis, inclús la marca, si pots. Després tenim prova del còctel. Tu crees un còctel en la modalitat que posa Espanya, que enguany era Sparkling, és una modalitat acabada en cava.
Mm-hmm.
Tu has de fer aquest còctel i això va a jurat. I dins quan fas aquest còctel hi ha una prova tècnica, si comets errors o no quan fas el còctel, i decoració.
Mm-hmm.
Uau!
Això són les 5 proves. La suma de les 5 fas campió en absolut, igual que aquí les Illes Balears quan fèiem el regional.
Exactament, per tant, l'enhorabona. I quanta gent has? I gent d'arreu d'Espanya, quanta gent s'hi presenta?
Sí, cada comunitat presenta en el campió i en el subcampió.
Entesos.
És a dir, érem 21 comunitats o 21 associacions, pues, els dos millors de Madrid, els dos millors de Barcelona, els dos millors d'Astúries, de Galícia, d'Extremadura, totes les comunitats.
Mm-hmm. Clar, ara continuarem xerrant de tot plegat, però també del Mundial, que és la teva pròxima aturada. Però avui na Maria Antònia t'ha preparat un joc. Estàs preparat per jugar a xiu-xiu?
Sí, hem vingut a jugar,
Així m'agrada, Biel, idò, que comenci el joc. Ara te direm personalitats i mos has de recomanar els còctels ideals per a ells.
Començam amb un autòcton també d'aquí, en Rafael Nadal.
Vale, en Rafael Nadal és un tio clàssic, elegant, un dry martini, com en James Bond.
Molt bé, li escau. I qualcú que potser també és elegant, però a la seva manera, com pot ser en Miquel Montoro?
En Miquel Montoro és molt clàssic, és de poble, li posaríem un gin tònic, clàssic.
Un gin tònic, perfecte. Se'l veuria les seves festes de poble. També na Maria del Mar Bonet. Què penses?
Na Maria del Mar Bonet, per l'estil que té, li posaríem un còctel elegant, com un White Lady, la dama blanca.
I que du un White Lady? Perquè aquest no el conec.
Du ginebra, triple sec i llimona. Però és un còctel antic, molt senyorial, molt elegant. Jo crec que és el seu estil.
Molt bé. I en Tomeu Penya, quin còctel li serviries?
Bueno, en Tomeu Penya he de dir que jo li tenc un còctel creat per ell, ¿vale? Un còctel dedicat a ell, amb un tassó que és la seva cara, tot, el vaig personalitzar, m'agradava molt el whisky. Bueno, li faria un old fashion, si fos dels clàssics li faria un old fashion.
Old fashion du whisky, no?
Exacte.
D'acord.
Home, un segon, Biel, això d'en Tomeu Penya, que li vas fer un còctel personalitzat, ell ho sap, que li has fet, ho voleu trobar, li has explicat, que un dia ho vas idear això...
I tant. O sigui, jo som fan d'en Tomeu Penya. I li vaig dir, Tomeu, te vull fer un còctel dedicat a tu, perquè els homenatges se fan en vida. Vale? I era un còctel homenatge a en Tomeu Penya, i vaig quedar amb ell a Villafranca, i li vaig demanar pues, el seu destilat preferit, li vaig demanar una planta aromàtica que li agradàs, una fruita que li agradàs, i en base en el seu gusto li vaig crear un còctel personalitzat que el representàs.
I això de la tassa? Que et dius que té una tassa amb la seva cara...
Bueno, pues vaig cuir un ceramista de Girona i me va fer la seva cara amb un motllo en 3D i en ceràmica i tot, i tenc un tassó que és la seva cara.
Que fort. I l'ha arribat a provar beguent-se d'ell mateix? És a dir...
No
l'ha provat encara.
No l'ha pogut arribar a provar, però jo crec que ho aconseguirem.
Clar que sí, volem veure en Tomeu Penya bevent-se.
Seria molt interessant. I per tant, el titular podria ser Gabriel Ramon Maria, primer balear a proclamar-se campió d'Espanya de cocteleria, també fan de Tomeu Penya. Ha fet un còctel personalitzat, amb un tassó personalitzat, per en Tomeu Penya, m'apareix fantasia pura.
A veure, però també tenim altres músics que mos agradaria que els hi fessis un còctel, com per exemple na Maria Hain.
Aquí li posaríem, per exemple, un Mary Pickford. que és un còctel que se va crear durant la llei seca als Estats Units. Molts artistes se n'anaven a Cuba a veure. I na Frida... el ginatge no me'n recordo.
Frida Kahlo, sí.
No, na Frida Kahlo no, era una tribu mexicana. Amb un ginatge estranger, no me'n recordo el ginatge. Però li varen crear un còctel que se diu Mary Pickford.
Molt bé. I ja per acabar, Napdon Prats?
Ui, aquí, si me permets, contaré un poc una història.
Amén, clar, clar que sí.
Som fan del Mallorca, també, som mallorquinista, i abans de la final, perquè vos he dit les 5 proves que eren classificatòries, però després els 10 finalistes passaven una final de velocitat, un speed challenge. I jo aquí estava molt nerviós i vaig dir, mira, a Mallorca tenim el dimoni d'Artà en el futbol, jo som el dimoni de Reguer, amb els còctels. I vaig començar, som el dimoni de Reguer, i vaig sortir i la vaig clavar. Entonces, he anat d'un prats, un color vermellós, un top picant de dimoni, un Bloody Mary pressionat.
Escolta, m'encanta.
L'estau perfecte. A més, és com a mig sa, com que és esportista, com que té sud de domàtigo, que diguéssim.
No, m'apareix fantasia pura, això que fa BBL, i a més me sembla molt, molt interessant, perquè tot d'una que tenim un nom, és a dir, automàticament ja dona la resposta, és a dir, ho tenc claríssim. Quan també qualcú a una barra, deus tenir molt clar aquella persona que te pot demanar. L'encertes?
Més o manco. Bueno, li sol demanar més si li ha més de gust cítric o dolç, refrescant, amarg, i amb això li crees un poc el còctel. Tenc còctels creats així molt xulos, com per exemple jo feia feina a Pollença, en el carrer Costa i Llobera, davant la casa d'en Costa i Llobera. Me vaig estar recercant la seva història i la seva biografia i li vaig fer un còctel dedicat a en Costa i Llobera també, molt xulo.
Molt bé, i de Gabriel Ramon Marí, xerrant d'aquest Mundial, on és? Quan és? Recordem que t'hi classifiques perquè ara estàs campió d'Espanya. Quan és això? Com ho dus?
Això és a final de l'any que ve. Uh-huh.
Uh-huh. I com t'entrenes? Com te prepares? Gabriel, m'ho has sentit?
Bueno, pues...
Un segon, que estan tenint problemes tècnics, si pots agafar més fil. T'havien demanat on era i després com te prepares?
Jo potser em ve, me sentiu bé?
Sí, ara sí.
Vale, la final se farà a Macau, a Xina.
Molt bé.
Uh-huh. I com te prepares per aquest premi?
Bueno, m'ordonaran unes bases, a lo millor el còctel que me tocarà ser aperitiu o serà digestiu, i en funció d'aquestes bases i de les marques sponsors, pues hauré de preparar un còctel amb aquesta reglamentació.
Mhm. Uh-huh. Creus que tens possibilitats?
La veritat que sí.
Uau!
Però no per res, perquè som una persona molt caparruda que ja fa 10 anys, quan vaig començar un xiringuit de playa, li vaig dir a secret meu jefe, li vaig dir, no sé si m'adurarà 5 anys, 10 anys o 15, però em ficaré entre els millors de Balears i entre els millors d'Espanya. I en sol temps pues, ho he aconseguit. No és el primer pic que anava a un campionat d'Espanya, l'any passat ja hi vaig anar. I només vaig guanyar unes proves. Però enguany anava preparat a tot, he tingut la sort de poder-me dedicar, de poder preparar-me, perquè són moltes hores, i en el Mundial pues, anirem a tornar qualque premi cap a Mallorca, cap a les Balears.
I de tant de bo pugui anar bé, Gabriel, Ramon, Marí, moltíssimes gràcies, l'enhorabona, i tant de bo funcioni, ja mos ho diràs en qualsevol cas, aquí a Xiu Xiu t'estarem esperant.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer col·laborar amb Xiu Xiu.
Molt bé, que vagi
gràcies.
Bé, gràcies.
Una parrada.
Si me demanen que tal, diré que normal, que jo només som un robot.
La situació, l'autodiagnòstic intel·ligent o no?
Ara sí, quan s'acaba això, bé, la decadència.
Dilluns a Xiu Xiu vos contàvem que cada vegada hi ha més joves que empren el xat GPT com a psicòleg i deu de saber que ara també el fan servir com a metge.
Atenció, la dada, 7 de cada 10 residents a les Balears ja recorren a la intel·ligència artificial per fer consultes relacionades amb la seva salut. Entre els joves de 16 a 19 anys, la xifra puja al 90%. A més, el 32% dels ciutadans s'autodiagnostica digitalment abans d'anar al metge.
Són dades de l'estudi Els perills de l'autodiagnòstic digital recollides per l'Ara Balears.
Ara sí, quan s'acaba això, bé, la decadència.
I avui pas de tot. És una guerra civil. M'ha deixin tranquil, que jo només som un robot. Joder, no ho sé tot.
IB3 Ràdio és diversitat. Arriba al Teatre Principal d'Inca la integral de suites per cello de Bach, interpretades per Miquel Àngel Aguiló. Una proposta que uneix la música clàssica amb la dansa, les arts visuals i el videoart al voltant d'una gàbia de metacrilat. En la primera sessió, el 28 de novembre a les 20 hores, Aguiló comparteix escena amb l'artista visual Susa 33 i la ballarina Mar Aguiló. Un format íntim que reflexiona sobre la solitud i el moviment. Reserva l'entrada al web del teatre.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, viu amb l'equip d'Esports de Sant Joc, el futbol sala i el futbol de primera divisió.
En directe des del Palau Blaugrana, Barça, Illes Balears, Palma Futsal.
Gol, 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 gol.
I des de l'estadi de Son Moix, Real Mallorca o Sassuna.
Benvinguts a Esports de Sant Joc.
A més, la sessió d'entreteniment, diversió i bon ambient.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica i l'opinió dels millors comentaristes.
Tot Esports de Sant Joc. Ràdio.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Xiu, xiu.
Són les 8 i 21 minuts del vespre. Continuem en directe, xiu-xiu. I ha arribat el moment de la setmana, un d'aquests grans moments, en què na Maria Antònia, segons ella, reparteix i fa justícia. El que segur és que simplifica tot i que fa la vida molt més senzilla.
Així és. M'encantaria ara que anem a veure men que mos ha deparat aquesta mitja setmana. Encetam els gomets. I bé, començarem avui pels verds. Gomet verd, perquè va penjar als carrers de Zamora uns cartells on hi havia un codi QR acompanyat del següent missatge. Tu me vares enganyar, ara que s'ho passin bé els altres. I aquest text estava seguit d'una foto borrosa que poden deduir que era la filtració d'un vídeo sexual per part d'alguna exparella. Va rebre aquesta pàgina web, anomenada El vídeo de la meva ex, quasi 1.500 visites en menys de 24 hores.
Parament, Maria Antònia, tu l'escarro un segon, perquè has dit gomet verd, imagina que deu ser gomet vermell per a qui ha difós aquests vídeos íntims.
Edo no, perquè resulta que aquesta era la campanya del propi Ajuntament de Zamora amb motiu de la celebració del 25N, és a dir, el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona. I vos he de dir que m'apareix una campanya brillant. Saps per què?
Mem, és bastant radical, i no és poca cosa.
Sí, però saps què passa, Xavi? Que és, no, és una molt bona campanya, perquè realment el missatge va dirigit a les persones que s'atrevien a escanejar aquell codi QR. Ah. Les persones disposades a consumir aquell material eren les que després se les redirigia a una pàgina web on oferien dades de les conseqüències d'aquest delicte i, sobretot, de que 9 de cada 10 víctimes de difusió íntima no consentida són dones i el 73% de les dones han patit violència digital. És interessantíssim. Uh-huh. A més, advertir d'això, que encara que sigui inconscientment, veure compartir aquest tipus de vídeos íntims sense consentiment és masclisme i també és violència.
No, no, però és una manera super, super creativa de fer arribar aquest missatge, tal vegada aquelles persones que directament no escolten res. O sigui, no. D'aquesta manera se troben de cara
a més,
en la situació.
A vegades passa que el missatge se repeteix una vegada i una altra i gent diu, ai, que pesats, una altra vegada. No, que pesats! Edo, mira, tu di que tu, que has escanejat,
sí, sí.
Has tingut la decència de treure el mòbil i escanejar aquest codi.
Això se diu arribar al teu públic objectiu.
Exacte. També volen dir que molt d'aquests cartells varen ser arrabassats. M'imagino qualcú arrabassant això pensant que és de deures. Bé, se'm va ser pell de gallina. I fins i tot va haver persones que varen avisar a les autoritats, com qui di, això és un problema. Per tant, com advert a totes aquestes persones que han arrabassat cartells, avisar autoritats, i també volen posar un com advert a l'Ajuntament per fer una campanya com aquesta, i no fa falta dir que si comparteu vídeos que no són vostres d'aquest caire sexual, no és que vos toqui un com advert mai, sinó que vos toca la presó.
Molt bé, Maria Antònia. Com sí. Et fas un pot de presó?
No, un pot de vermells. Forca i presó per ben aquesta fet, gent sí, que sí. No diré paraules malsonants a la ràdio de les Illes Balears. En tot cas, necessitem alegrar-nos una mica perquè el que com a advert ha estat un poc complexa.
Bueno, necessari, està bé, està bé.
Exacte. Per això li donarem un com a advert a en Joan Salvador Font Muñoz perquè ha demostrat que una microalga de les Balears fa llum per comunicar-se. A veure, primer de tot, hem d'entendre que és una microalga.
Sí, clar, és com a tal vegada no li podries posar.
No, perquè he de dir que era, xerrava sense desconeixement de causa fins fa mitja hora. En tot cas, aquesta microalga unicel·lola, encara que pot viure formant colònies, se diu Pseudonichia fraudulenta. Li diem pseudo, per acursar.
Sí,
té nom, una pseudo. Pot semblar insignificant, però aquest tipus de microalga és superimportant per l'ecosistema. I a més, pot produir moltes toxines. Per això, per exemple, llocs com Mahó, també, o Galícia, la controlen molt de prop, perquè poden saber també la salut un poc de la mà. I el que no sabien és que aquestes microalgues, efectivament, emeten llum roja quan fan la fotosíntesis, que se diu la fluorescència. I fins ara pensaven que simplement aquesta llum sortia en igual de totes direccions com una bombeta.
Almenys, jo no ho pensava, jo no ho sabia.
Bé,
no vaig llegir titular per confessar que no vaig entrar a la notícia, però m'encanta.
Exacte.
Com advert,
perquè l'equip d'en Salvador Font ha descobert que no, que en la pseudo, aquesta, la pseudo Nietzsche, no és que faci llum en totes direccions, sinó que és capaç de dirigir-la. Dirigeix la seva llum fins a un 35% més en segons quins llocs. I això ho utilitza per enviar informació a altres cèl·lules. Increïble.
Sí,
o sigui,
sí.
Quan l'aigua està agitada, evidentment no se pot percebre, però quan ha estat més tranquil·la, pot orientar-ho i és una manera de dir-se coses, d'entendre un poc què passa en aquest entorn i en el grup d'investigació volen fer el següent pas. És a dir, ara entenem que fan aquestes senyals i el que els interessa saber és com les reben. Llavors, estem en un moment històric de la comunicació de les microalgues que potser podem descobrir com se comuniquen.
Interessantíssim, Maria Antònia. Com et ver per les algues, per com eren les pseudo i per científics que estudien
científic,
això.
Per aquest bon home que sí. Ara he perdut el seu nom i no recuperaré. I en tot cas, he de dir, Xavi, que no me pots demanar res més perquè m'ha vingut molt just explicar tot això.
Bona mica, m'ajudes, deixa'm explicar-te què vaig somiar a la nit. Era una festa d'exalumnes, jo estava borratxo i avorrit.
Edo, ara els gomets són per Eivissa. Ara mateix som a Eivissa i també van per ells, aquests gomets. I he trobat dues notícies, una de bona i una dolenta. Primer, començàvem a ser dolenta, anàvem a ser trista.
És d'aquestes, eh? Primer ser dolenta, després ser bona.
Sí, sempre, hem d'acabar d'alt. Aquest programa sempre d'alt.
Tens raó.
A veure, una startup eivissenca presenta una eina digital que es diu Shipnify, que escaneja el tiquet i permet que cada comensal pagui el que és seu i, segons els restauradors, redueix a la meitat el temps de cobrament de taules grans. A veure, goma vermell per qui ha inventat aquesta aplicació. A mi m'encanta Endoer per pagar. En sèrio, o sigui, entenc el concepte de grups grans, tal, però per mi forma part d'un ritual. On ha quedat el, bé, ho fem a mitges, és igual, divideix entre tots i ja mos arreglarem. No te preocupis, ja m'ho tornaràs un altre dia. No necessit càlculs perfectes a la meva vida de dividir un compte. Vull equivocar-me, de no saber sumar i que el meu amic me digui t'has equivocat, perquè jo crec, sincerament, que l'amistat és això.
A veure, Maria Antònia, però han de ser un poc pràctics, també. És a dir,
no.
Han de tractar els dobbers com el que és una cosa
no
freda, en distància,
no.
Calculada...
No, necessito.
Tu vols un pot de desgavell,
un
desordre.
Un pot de desgavell, un pot de caos, un pot de... A vegades jo fins i tot allarg un sopar perquè pensa per això que me farà pagar-lo amb tota aquesta gestió. Jo vaig dir que tot és tan senzill, per què volen fer tanta via? No fa falta. Per mi, l'amistat és essencialment, però no únicament, però sí, la definició és que vegis que la gent del teu entorn s'equivoca i tinguis la paciència de dir-los. Així que visca el caos dels pagaments grupals. I ara anem també a Eivissa, però aquesta vegada és un goma verd. I diré per aquí. Pels equips Cocinitas, Ole Mayos i la Fliga Flor. Que els he dit per ordre que han aconseguit els tres premis a la tercera edició del concurs de truita amb patata vermó d'Eivissa.
La panxa ens fa soroll, la boca ens saliva, no es fer volar coloms, és que la gana arriba. I aquí a la nostra terra és allò més normal cantar una cançoneta per començar plegats. Som-hi tots a menjar una amanida, un tros de pa, unes olives, uns calamars. Som-hi tots a menjar.
A veure...
Com et va, només per nom, recorden Cocinitas, Alemanyos i la Figaflor.
La Figaflor, exacte. I perquè han fet una bona truita de patata en aquest certamen que han fet dins la Fira Gastronòmica de Sabors d'Eivissa, que va ser el dissabte... No sé si dir dissabte passat, si va ser el dissabte el darrer cagut, sí? Dissabte.
Això és periodisme rigorós.
Sí, exacte, va ser en el passeig de Vara del Rei i bé, aficionats de cuina varen posar a prova el seu domini i creativitat. És que m'encantaria provar aquestes truites de patata.
Sí,
tu saps l'olor que devia
fer aquesta hora, que encara no m'has pipallat res.
Exacte. I hem de dir, però, que en total hi van participar 9 equips dels 12 que s'havien apuntat.
Està
aquesta
molt bé.
Aquesta notícia, pens, aquí, que han volgut dir, aquí falten 3 persones que no s'han presentat. En tot cas.
Per què creus que no s'han presentat aquestes 3 persones?
Jo crec que van tenir por a competència.
Clar, van veure els noms.
I van dir, segur que guanyen aquests.
No m'estanyaria. Tot pot ser.
Tot podria ser. L'any que ve hi anirem i farem un directe des d'allà.
Sí, s'ha fet truita de patata.
Sí, i molt bona, de fet.
Ah, sí? Amb ceba, fora ceba?
Amb ceba, sempre.
Ah, molt bé.
I tenc la proporció perfecta. 2 ous, una patata i mitja ceba.
I com? No,
no,
ja ho explicaràs.
I omplim el programa.
Que ara queden gomets.
Sí, queda de fet un darrer goma verd i és per als participants de Miss Grand Islas Baleares que van fer el seu certamen de bellesa també aquest dissabte. A veure, l'article d'última hora mos diu que són un grup de joves valentes que durant els 8 mesos de formació han tingut un gran, escolteu bé, creixement personal i segurament, a veure, dit jo, de creixement amb altres àrees corporals. Però bé, en tot cas, asseguren que això han crecido desde dentro gestionando sus emociones y descubriendo fortalezas que desconocían. Alerta, no estic parlant d'un centre de teràpia, però és que això, mos asseguren que aquesta competició és molt més que això. És un espai d'apoderament on cada jove aprèn a confiar en si mateixa, superar-se i, Xavi, abraçar la seva autenticitat.
Però, nen, tal vegada, les Miss Grand Islas Baleares sí que han trobat allà un espai de reflexió i han connectat amb la seva essència.
Sí, segurament, però a mi me sorprèn perquè aquesta autenticitat és bastant similar entre elles, perquè he de dir que totes s'apareixen bastant, totes són una lleugera variació del mateix cos, i, de fet, no volia xerrar sense coneixement de causa, així que m'he mirat la gala disponible a YouTube de l'any passat, dura 2 hores, l'he anat saltejant, i, definitivament, els plans detalls que fan dels culs d'aquestes participants és molt apreciable aquest creixement que han fet, de la mateixa manera que la seva confiança també se veu quan estan passejant en silenci, que és, he de dir, la majoria de l'espectacle. Per tant, tot això per dir que tothom sap que el creixement personal està lligat a la bellesa, així que goma verd per aquests concursos per fer un espectacle de lo que el món fa en silenci, jutjar les persones per la seva aparença.
Thank you.
bé, Maria Antònia. Un dia més ha repartit justícia a base de gomets verds i vermells.
És una forma de teràpia, això.
M'encanta. M'encanta perquè se simplifica tot. I quan ets jutge, pot fer el que vulguis.
El que vulgui. I tret tota aquesta ira acumulada. Enhorabona a tothom.
Enhorabona a tothom. Ara fem una aturada per la publicitat que acaba d'entrar per aquella porta de la peixera de l'estudi de Vetra Ràdio El Rei. Que nom, El Rei?
En Joan Rafael Coves.
Ara tornem.
Les hores blaves del matí et trobaran desperta i donaries el que fos per dormir-les com faig jo.
IB3 Ràdio és cultura.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Benvingudes i benvinguts. ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Sabeu, això és l'Eclèctic. Us acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
I si són aquestes sintonies que ja entra per sa porta, qui mai falla la seva cita amb nosaltres? Joan Rafael Coves i els seus...
Aquells il·lustres idèntics a nosaltres.
Joan Rafael, com anem?
Va bé, molt bé.
Bé.
I vosaltres, molt bé, molt bé, avui,
Es trobes.
És com...
Me'l veig un poc guapo pujat.
Trobes?
Sí.
Ai, que és de pilota. Sí, sí. No, tu també estàs guapo.
Gràcies.
Sempre n'està.
No, però és vera. Ja digues que la gent radia més que altres. Avui vols veure bé.
Pots que tingui a veure en canines, no és?
És que Nines brilla molt.
Eclipsa, realment, tota la resta.
No eclipsa, mos ajuda a brillar més a nosaltres, també.
Val, mira,
que s'estimen molt elles dues.
Clar.
Xavi, tu també l'estimes, Nines.
Jo també, però no ho dic tant.
Jo no l'estim tant, però sí, també. L'aprecio un poc.
Bueno, Joan Rafael...
Nos escolta, Nines.
Sí, perquè m'està enviant missatges, estu foi molt bé.
Sí, aquesta...
Si encara m'ho sents...
Si encara
m'ho... Li vol dir res a Nines, que m'ho està escoltant?
Jo l'estim molt.
Clar que sí.
Aquesta omnipresència.
Molt bé, idò, Joan Rafael, comencem.
Comencem. Avui, idò, parlarem d'un home que escrivia... reformava, no és que fes pisos, no era manobra, filosofava i encara va tenir temps de llevar fins i tot empresonat. Ho tenia tot per ser un influencer. De fet, podríem dir que va ser l'influencer del segle XVIII.
A veure, Joan Rafael, amb aquest currículum ja vos fa ganes saber més sobre el nostre protagonista d'avui, però si t'apareix, jo crec que és més adient que comencem pel principi.
Correcte, com la majoria de coses, quan ve començar pel principi. Idò, anem a fer-ho. Gijón, 1744, en la nit màgica dels Reis, en una família benestant, reben un gran reial. Neix el nostre protagonista d'avui. Sabeu que havien fet molta bonda?
Oh, no.
Ja, Cèrbera. Depèn del significat que tu li vulguis donar la paraula fer bonda, efectivament, per com anar un infant, bonda, bonda, no n'ha de fer.
Però era una família formada.
Bé, sí, però tu pots no fer bonda, també. Bé, és igual, no ens oblidem. Perquè, clar, la gent ha de tenir clar... Jo, els infants, no sé com anen escrivint una carta a no reis, precisament. Bé... Ho sabíeu,
jo no ho sabia.
Jo que sempre havia demanat un germà petit, no, ja veig perquè no va anar bé.
Ai, me sap molt de greu rompre il·lusions.
No passa res, va.
El tema era allò que explicaven, que és fill d'una família benestant de la societat asturiana, allò clàssic, estudis, bones maneres, poques penúries... Bé, en definitiva, aquestes infanteses que no m'agraden en altres. Aquí m'agraden...
Infanteses rompudes.
Exacte, els idèntics que tenen unes infanteses difícils.
Components traumàtics.
Exacte. Sempre donen un poc més de vida a l'història. Però bé, avui m'ho ha tallat així. El tema, però, és que des de ben jovenet ja va demostrar que si arribarien fora no seria només per la seva posició social, ja que era un jove despert, curiós i bon estudiant. De fet, diuen que era el típic que surt dels exàmens en pla així melodramàtic... Saps? I després...
Terrorífic.
Sí, que després té una matrícula, allà de que per rematar després de tot el drama, diu, i això, que ja no havia estudiat. Saps? Aquest típic.
Sí.
Ara, jo... Eres així,
Maria Antònia.
Vos puc dir una cosa.
En defensa de tota aquesta gent.
La realitat és que jo pensava que m'havia anat fatal, i quan vas en els 10, ho diré, si treus un 9... Ja no és el que tu volies. Llavors, t'has de resignar a que no pots compartir aquesta pena amb ningú.
Clar.
Ho dic en sèrio, és molt solitari.
Per això, sempre jo he trobat que érem més feliços, que anàvem a por un 5, i cal que pit treu'm un 5 i mig.
Exactament. I
qual
que dia...
Era una festa.
Si és 7, quan arribava el 7, ja era...
Però si vas en... Si vas en el 9 o 10, és que tens molt poc marge d'error, i si es tires tant la corda, vas allà. No ho deixes de l'escolarització.
Maria Antònia, estàs dient que aquesta gent...
Sí.
Patia més que la gent que suspenia.
Sí, que... ara, no, venga, segur.
Diré que sí,
Sí, sí, sí,
bé, podria ser, no sé.
Va bé.
Cadascú té mal pescat, vull dir...
De cada pitjor en queda menor, de gent.
Sí.
Bé, és igual, és un altre tema. Però, tornant al nostre personatge d'avui, mireu si era bon estudiant, que menys de 25 anys ja havia estudiat a les més importants universitats de l'Estat. Oviedo, Osma, Ávila... Alcalá de Henares, que aquesta darrera hem de dir que possiblement era la més reconeguda d'aquell moment. I estudiava la carrera eclesiàstica. Però just en el moment de presentar-se a la canongia doctoral a Galícia, persuadit pels seus familiars i amics, va abandonar la carrera eclesiàstica i es va decantar pel dret.
Mira, és com en Costa, però al revés.
Correcte. Està molt pendent d'un personatge.
Fas deures.
Si no, és una feina molt aplicada.
Al menos dame una sevillana, amor.
Tengo una amiga en Sevilla, ¿qué quiere que pase, bebé?
Ja ens ho fem passar molt de greu, però en aquesta hora he de baixar aquesta música, si no volen perdre gens.
Que està sonant.
He de dir, que no, Mar... Va cantar aquesta cançó a la final de Cartuja, de la Cartuja, sí. Entre el Mallorca...
Omar Montes.
Omar Montes.
No sé quin idioma xerrau ara mateix.
És un
cantant.
Anava a dir un cantant, però comença a tenir dubtes de Jussigui.
És un artista.
Que fa cançons.
No, fa la broma, és un artista i està ben valorat en el jovent.
Sí. Bueno, l'he posat perquè vaig seguint el meu criteri habitual, ja com el de l'Inna d'Inxa, i vaig posar, ja sé, Sevilla, la primera cançó que me surt.
M'agrada.
Jo, francament...
La primera, he parat Sevilla i m'ha sortit això, Omar Montes, era la primera cançó, perquè davant hi havia com a mil coses de restaurants en Sevilla, molt interessants, tots els llibres, coses d'aquestes, però jo cercava la cançó.
Jo sé que has tingut en compte l'incansable tasca de totes les ràdios en general de fidelitzar públic jove.
Claro.
Això és, per tant...
I públic andalús.
Exactament. Estic convençut que qualcú ara mateix sabia que...
971 139900, si sou andalusos i m'ho esteu escoltant, digue'm-ho.
Exactament.
I m'ho diguin si hem de posar més Omar Montes o menys. Jo sé. Bé, amb 22 anys... Hem de dir que va tenir el seu primer destí a Sevilla, on va ser nomenat, atenció, alcalde del crim. No me demaneu massa bé l'oges, però m'imagino que era com una espècie d'inspector o de supervisor de tota la matèria criminal de l'època a Sevilla. Però hem de pensar, tot i que ara algú li pugui sorprendre, que en aquell moment Sevilla era un important centre de la il·lustració espanyola. I... Què vols que diguem? Sense dir qui és.
El nom del protagonista...
Sí, posa-li un nom sense dir qui és realment. Li podríem posar un nom, perquè és que si no... És...
Ja, és que si no se fa molt difícil de fer aquesta secció. Mm. A veure, què has dit d'ell? Clar, família benestant... No,
a més, parla no. d'escrim.
Sí, o, per exemple, que el van tenir pels Reis, li deien Melchó.
Per exemple...
Jo m'agrada més d'en Gaspar.
Jo m'havia de nombre Gaspar si hagués estat un home.
Bé, Gaspar. Fem una cosa. Perquè no mos poden negar tots els Reis. Li poden dir, jo què sé...
Joan Carles, com el rei que van tenir.
Gaspar Melcià.
Gaspar Melcià.
Però no posen l'ordre dels Reis, perquè si no...
I l'altre, mos en falta un, Baltasar.
Ja, però no hi ha, en Gaspar Melcià, Baltasar...
Balta, en Balta.
En Balti, en Balti.
En Balti.
Bé, sí, és igual.
En Balti. Ah, vale, Gaspar Melcià.
Gaspar Melcià, molt agrada Gaspar Melcià.
Sí, endavant.
Gaspar Melcià, ja està. I doncs, com dèiem, en Gaspar Melcià nostre es va adaptar molt aviat a aquell ambient il·lustrat i culte de la capital andalusa. En aquesta època, en Gaspar Melcià, m'encanta, és descrit per Juan Agustín Ceán Bermúdez, un il·lustrat pintor, historiador, amic d'en Goya, de la següent manera. Bé, ara aquí, vos he dit, ho podríem fer com... O sigui, com...
Amb el gent andalús i...
Però saps què passa? Que després ni més dirà, canxa, jo no era... No, això que jo no m'agrada...
No,
a veure... No podeu escarnir ningú...
Un pot de d'acord. Estem d'acord.
Avui en Joan Rafel ve sent conscient que no hi ha gaire censura.
Això també no és el nostre estil.
No, hem d'escarrir ningú.
Tu fas gràcia d'una altra manera. No fa
exacte,
tant. Tu ets
no necessitem...
Mira, Joan Rafel, ets prou graciós com per fer gràcia sense riure tant dels altres.
Clar. Molt bé, Maria Antònia.
Som prou graciós per fer gràcia en català estàndard, que deu ser molt difícil.
Per què?
Perquè hem de reconèixer que un andalús...
En català se pot fer de tot.
Parlen andalusos, aquest xal i
no...
No passen per aquí.
I els catalans són més...
No poden anar per aquí.
Bé, és igual.
Va, Xavi, posa-se el teu voto.
Ho farà en Xavi per no liar-la.
Venga. Fes-me el voto.
Com el descrivia,
aquest xal?
No.
Que no, què passa?
Cuidao!
Que no fes res, no fes res.
No sé si estem petant els micros ara mateix.
D'estatura proporcionada més al que baix, cos airós, cap dret blanc, ros, ulls vius, era generós, magnífic i encara pròdic a les seves curtes facultats, religiós sense preocupació, ingenu i senzill, amant de la veritat, de l'ordre i de la justícia, ferm en les seves resolucions, però sempre suau i benigna amb els desavalguts, constant a l'amistat, agraït amb els seus benefactors, incansable a l'estudi i dur i fort amb el treball.
Està com una poesia, això.
Sí. Ara he pensat que això, ho sento un de Sevilla a l'atolat, i deixeu-me fer un moment, este un moderno.
Sí, no?
Moderno!
Exactament.
Treballades en plena això de moderno per insultar, quan un va d'erudit, moderno!
Me fa gràcia la descripció que diu, és d'estatura proporcionada, clar, més alt que baix...
Sí, però tampoc sense passar-se.
Exacte.
Una gran virtut s'ha proporcionat.
Cap dret, blanc, cap dret.
Blanc.
Ulls vius.
Perquè pensava que el bronzejat estava mal vist en aquella època.
Sí, bé, en qualsevol cas, la persona que va escriure l'estimava.
Era guapo,
sí.
No? Era un guaperes.
Sí. Sí, bueno, no ho sé, no el vaig conèixer.
Bé, però ara
pensava que si s'hagués donat el cas de que el nostre estil fos aquell xerraon, que no és, que és això d'esternir i de fer coses, ja se'l ja s'han fet. Com un andalús xerrar en mallorquí, que a mi m'encanta, no? Ah. Els aprecio molt, perquè, a més, valor molt, és com... Jo, quan xerren castellà, suposo que me sent com ells, que m'acosta una mitjeta, però al final valores...
S'esforç,
clar,
evidentment.
Clar que sí.
I a més, li donen aquest salero a l'Ugeta l'Estat. Li donen aquest salero que m'ho fa falta, ja està.
Clar.
Fins aquí.
Fins aquí. Mira, que fins i tot quan vols quedar bé pareix que no sé, que fas faltes a sa gent. Pa que me quiera mentir.
Bueno, hi ha més cançons d'aquestes.
He posat Madrid i la primera és
Madrid. Mal home.
Jo m'ha pensat, me sortiria, jo ja sé, la del Madrid, del Real Madrid.
Sí, però...
Em va sortir això.
Amb mal home, molt bé. Per tant, mos situem a Madrid, imagina, vull entendre.
Sí, 1778. Va ser destinat a Madrid i allà va assistir a les tertúlies d'en Campomanes. Tranquils, que en Gaspar Melcià nostre no ha començat a fer de tertuliano intereconomia ni res d'això. En Pedro Rodríguez Campomanes, possiblement, és un dels il·lustrats més cèlebres d'aquesta època i convidava intel·lectuals i personatges afins a aquest moviment a xerrar. A xerrar, sí. En aquestes tertúlies, segons deien ells, buscaven la mejora del pueblo desde las élites ilustradas. ara no sé si serien il·lustrats o il·luminats. En aquest moment, el nostre protagonista ja gaudia d'un prestigi intel·lectual. Nodavader va ser nomenat ministre de la Real Junta de Comerç i director de la Societat Econòmica de Madrid, entre molt d'altres xerres.
Val, d'acord. Encara que no sabem l'identitat d'aquest personatge, crec que puc començar a fer-me una idea que podem dir que era l'home del moment.
Bé, sí. Sí, com dèiem, era un poc influencer, però hem de pensar que ell era una persona inquieta i com a molt productiva. Va començar a conrar diversos gèneres literaris, com la poesia, el teatre, però els seus escrits principals van ser assajos d'economia, política, agricultura, filosofia i costums de tots els, des de l'esperit de reformador del despotisme il·lustrat. D'aquests destaquen l'informe sobre la llei agrària, la memòria sobre espectàculos i diversiones públiques i les cartes de viatge d'Astúries i diverses obres més. En elles, han dit que enaltia el valor de la raó davant les creences, plantejava crítiques a les polítiques del moment, idees per potenciar el comerç i la indústria. A més, va impulsar tota una mena de reformes a nivell nacional, sent un il·lustrat clau dins l'època.
Intel·ligent, culte, compromès, ho té tot aquest home. Alt, però no molt, cabell blanc
criat. I ros.
Ulls vius i religiós, però sense preocupar-se.
En mesura.
Com
religiós,
toca.
Religiós de quedar bé. Si com m'agrada ser un mallorquí religiós, això de quedar bé, anem a missa quan toca i poca cosa més. Però, molt aviat, han de dir que les seves atrevides iniciatives van provocar el recel de la noblesa i també de la Inquisició. Dues institucions que en aquells moments gaudien d'importants privilegis i que ara, clar, els veiem com a perillar. Les intrigues, les calúnies, les persecucions contra la seva persona, dirigides des de l'ombra pel ministre Caballero, van desembotar en la seva detenció a Gijón, per posteriorment ser embarcat per anar a Mallorca. I ara sí que supos que ja sabeu qui és.
Avui, Joan Rafel, mos has duit Gaspar Melchor de Jovellanos. Hem de fer l'esmena lingüística corresponent Gaspar Melcion.
Sí, hem dit Melcion.
Melchor, he dit.
Bé, per dir Melchor, perquè en castellà no, el seu nom real era
perquè
Melchor.
Perquè l'edifici de la UIB...
Melcion.
Si no,
és Melcion. Hauríem de posar la música corporativa de la UIB, sí, però jo...
Jo clar, no sé què hi diu.
Després en parlarem d'això. Ah, ja sí? Tinc una sorpresa en un final. De l'UIB.
Ah, sí?
Perquè és l'UIB, no l'UIB.
Exacte.
La UIB. Però...
La lingüista d'aquí...
Petit incís.
I els lingüistes ho tenen claríssim.
Clar, sí. Però de veres va néixer la nit de Reis i se nom Gaspar Melcion?
Jo crec que igual ho vàrem fer un pop per això. Perquè antigament era com molt tradicional també a vegades posar... Admet, no sé si era el primer fill, però a vegades quan ja havíem fet o no predins i predines, com a de posar-ho sant...
De lo que tocava.
Do dia que havien nascut i ja que sé, si va néixer així amb epifania... Igual, li va tot ja. Bé, en Jovellanos va arribar... He posat Mallorca en el YouTube i la primera que m'ha sortit ha estat aquesta.
Terrible.
Sí, francament, la teva selecció musical d'avui és boníssima.
És democràtica.
Sí, sí, és aleatòria, m'he dit. Bé, en Jovellanos va arribar a l'illa el 18 d'abril del 1801. El primer allotjament que va tenir va ser el convent de Sant Domingo a Palma, però aviat el traslladaren a la Cartoixa de Valldemossa. La mateixa Cartoixa, on any després, en George Sands escriuria pestes sobre la humitat i en Chopin es queixaria...
Joan Rafel, perdona, he de fer un parèntesi. És que no ho puc evitar. He de fer la rectificació una altra vegada.
De la rectificació.
Gaspar Melchor de Jovellanos.
Clar, però jo dic el seu nom.
Sí, sí, no, totalment.
Original.
No ho puc evitar. És la Ràdio Pública de Balears, que són coses que hem de saber rectificar.
És que ell era asturià, ben que dir...
No, explicaré què ha passat. Ho han dit, i des de la peixera mos han dit, no, és Melcion.
Sí, però jo crec que... Mos hem equivocat amb una cosa. Jo crec que de la peixera mos ratificàvem, perquè nosaltres els verges hem dit un pitx, o jo, t'he dit Melcio. Bé. I no he fet la N. Final.
Queda clar, Gaspar Melchor de Jovellanos.
Sí, però nosaltres li seguirem
no
dient...
No m'ho posen tan nerviós.
No, li seguirem no, dient el, pam al cial.
I si li dèiem jove, i ja està. Jove,
jove, molt bé.
Jove, ja està.
En Llanos. Molt bé. Perdona.
En Llanos.
Tancant parèntesi.
Aquest senyor, digueu-li com vulgueu, va estar primer en el convent de Sant Domingo a Palma, però aviat el van traslladar a la Cartoixa. Aquesta mateixa Cartoixa, com dèiem, de Major Sants, que se queixava de la humitat, o d'en Chopin, que se queixava del piano. La torre medieval del convent, de la Cartoixa, antiga dependència del Palau dels Reis Sants, es va convertir en la presó del nostre protagonista. El seu estat de salut era pèssim, amb el que el prior Miquel Pasqual, saltant-se a la torera, com dirien, les estrictes ordres del governador militar, va permetre que el pres passegés lliurement per les dependències de la Cartoixa. Tot i així, hem de dir que ell tenia aquella sensació d'aïllament i vigilància constant que el desesperava. Va participar, hem de dir, en la vida de la Cartoixa com un monjo més, renunciant als privilegis que li concedien els religiosos. Aviat va començar a rebre visites a les tardes i va atendre una a una les sol·licituds dels veïns. Allí va entaular amistat en representant de la il·lustració mallorquina, com Tomàs de Barí o el comte d'Allamans. Va realitzar moltes obres de caritat i va repartir el mònia entre els més necessitats. Sens dubte, el paisatge de Vall de Mosa el va impressionar enormement. En aquest moment, quan es troba immers en l'escriptura de Memòries sobre la educació pública, en ell defensava l'ensenyament del català i la creació d'un institut a nivell mitjà a l'illa.
Però ja s'ha guanyat el títol d'il·lustrat il·lustre.
Molt bé, m'agrada aquesta definició. Però hem de dir que aquest il·lustrat il·lustre va tenir la genial idea d'intentar fer arribar una carta al rei per xerrar de tot un pot del que escrivia i de la seva situació en general. Això va provocar que una vegada assabentat de l'assumpte, el marquès Caballero, que el havia fet empresonar, ordenàs el trasllat de Jovellanos al castell de Bellbé. De res van servir les súpliques dels monjos, que fins i tot de Joneons, davant l'autoritat, demanaven que no s'emportessin a l'Asturià. Una vegada al castell de Bellbé, la seva reclusió va ser severa. La seva situació, tancat en una habitació pràcticament sense llum ni ventilació, varen tornar a afectar el seu estat de salut. Xatarates, dolors reumàtics, problemes a la pell... Aquesta situació inhumana es va allargar fins al 1803, moment en què, per prescripció mèdica, se li va permetre passejar i donar-se banys a la mà.
I d'on pot estar la lesoteràpia, sempre va bé per recuperar-se.
Sí. Imagina. En aquell temps, ja. T'imagines? Ara te cobren 1.000 euros.
Sí, sí.
Devien baixar la mà i ja està. Bé, des del 1807 pràcticament tenia tota llibertat, vigilada, això sí, de moviment. Però no tenia permès travessar, per exemple, les murades de ciutat. Hem de dir que és en aquesta època, quan va escriure els seus treballs sobre els monuments de Palma, que els observava des de la terrassa del castell de Bellbé a través, ara tornarem a dir un barbarisme de bons, a través d'un catalejo, però és que crec que la manera bona de dir-ho és una lent de llarga distància.
Bueno.
Bé, deim una lent una lent de llarga distància i ningú sabria. Un catalejo, entrecomillat.
Un prismàtic d'un sol canó.
Molt bé, ja, ho direm així a partir d'ara. Aquesta semillibertat li va permetre fer relacions socials. Va moblar les seves estances, pensava que encara conservava el seu sou de ministre, i no tenen dades si els mobles ja eren d'una coneguda botiga de mobles suets del polígon de Son Verí, que hem de pensar que el comte de Son Verí era mig seu, o si eren de Manacor. Bé, també va anar adquirint una gent menyspreable biblioteca. Les visites que solia rebre el castell solien ser de reconeguts il·lustrats mallorquins, però també de joves il·lustrats emergents que veien en les noves idees de la il·lustració una eina per flexibilitzar la rígida societat mallorquina.
Molt important apostar per les noves generacions.
Correcte. I a la caiguda de Godoy, hem de dir, el maig de 1808, en Gaspar Melcion, nostre, va ser alliberat. I a què no sabeu què va ser el primer que va fer?
Un bon tiberi.
No.
Anar de viatge?
Anirà?
No. Tornar a Vall de Mosa per visitar els seus amics monjos cartoixans. Després, a més, va visitar Solla, Alfàbia, Raixa. Dies després va fer entrada solemne a ciutat i desfilant pel seu carrer va rebre l'efecte de tots els palmassans.
Anem, que vol que te diguis, més a manco el que fan tots els turistes quan arriben a Mallorca.
Però sense això darrere de l'efecte.
Sí,
vale. Molt impuntualitzat. Abandona Mallorca el 19 de maig de 1808. Sens dubte, Jovellanos ha estat de les poques persones que han aconseguit el suport de tots els mallorquins, sense fissures. La societat illenca el va voler i vol, i el vol encara ara, i va ser un home bo, exemplar. No debades, forma part de la galeria d'homes il·lustres del Regne de Mallorca. Han de dir que després se'n va tornar cap a la seva terra i...
No.
Ai. El havien cridat perquè liderés la defensa contra les tropes franceses. Fugint precisament dels francesos i afectat per una greu pneumònia, mor el dia 28 de novembre de 1811, o sigui, d'aquí dos dies.
Dos dies.
Uau, que ben fet, Joan
Rafael. Com estan jardins? D'aquí dos, sí. D'aquí un dia.
D'aquí dos dies.
Bé, i molt també t'imposo amb això per acabar, que han fet ja quasi tots els edificis de l'UIP. Me'n queden dos, l'Arxiu de Lluís Salvador, i ara no record l'altre.
Però... Ja sabran, ja sabran qui són.
Bé, no m'ho diguis, no m'ho recordis.
Bé, no m'ho recordis, ho deixem aquí. Ho sabrem dimecres que ve, ara farem una aturada per serveis informatius. Joan Rafael Coves, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé i estiguis bé.
Gràcies.
Molt enyoraràs aquesta setmana.
Molt.
Clar que sí, nosaltres a tu també. Fins ara, ara tornem.